El 22% de les llars de Catalunya no poden estalviar res a final de mes, mentre que la resta d'Espanya aquesta situació afecta el 25% dels domicilis. Quan veig aquestes dades, que em sembla, per cert, poques, el que el 22% de les llars de Catalunya no puguin estalviar, em ve al cap sempre el nom de l'Eduard Conti, que és expert en finances personals i economista. Senyor Conti, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Escolta'm, com et sembla o què et sembla que hi hagi aquest 22% de les llars de Catalunya que no puguin estalviar? Són poques o són més?
És que no sé si dir-te el que realment penso o que... Em, o sigui, a mi quasi em sorprèn perquè em sembla inclús baixa la xifra.
Estem totalment d'acord.
O sigui, jo crec que hi ha moltes més persones que no poden estalviar. O sigui, a més, aviam, tu al final per què pots estalviar o no pots estalviar? Tu pots estalviar quan arribes a final de mes i tens un excedent, o sigui que tens més ingressos que despeses. Aleshores, que hi hagi un 22% que no poden estalviar vol dir que són, aquí hem de sumar els que simplement arriben a final de mes derrapant, més aquells que no arriben a final de mes perquè tenen més despeses que ingressos. I a mi em sembla que un 22% és poc, francament, eh? I més amb la inflació que tenim ara mateix.
A mi també em sembla poc.
Sí, a mi em sembla poc. Tampoc no sabem com fan aquests estudis, eh? però a mi 22% no m'escandalitza en absolut.
Quan diuen que a nivell nacional a la majoria de domicilis conviuen una mitjana de 3 o 4 persones i que el 25% dels casos dels ingressos totals no superen els 2.000 euros mensuals per cobrir les despeses, estàs d'acord?
Sí, aquesta dada jo crec que és bastant s'adequa bastant a la realitat, eh? I també una realitat no només estadística que et puc comentar, doncs, que l'he llegit estudis i tal, xifres que estan en aquest ordre, sinó també el que jo veig quan faig també assessoraments econòmics a famílies de classe mitjana i també d'altres classes, no? De gent amb més dificultats o amb menys dificultats, però jo diria que hi ha una classe mitjana que es mou en aquests barems, clarament.
No em sorprèn. La despesa més gran, imagino, Eduard, continua sent la despesa de llum, de gas i d'aigua, no? Són la partida de la llar on els preus suposen un major risc per l'economia domèstica. I si aquí no afegim el que és la cistella de la compra.
Sí, aquí la principal despesa de les famílies és l'habitatge, la vivenda. El que passa és que aquí és una despesa que no és gens uniforme perquè hi ha persones, per començar, que viuen de lloguer, hi ha persones que viuen en un pis de compra. Espanya és un país que hi ha molts propietaris i propietàries de vivendes, llavors hi ha persones que ja tenen, sobretot les més grans, pràcticament el pis pagat i no tenen unes despeses d'habitatge molt baixes. Per sota de les despeses d'habitatge, que jo posaria com a satèl·lits d'aquestes despeses tots els subministraments, que al final són despeses també de la llar,
efectivament.
I que efectivament, com dius, han pujat moltíssim, aquestes, curiosament, són les que ara sembla que s'estiguin ralentitzant, no? Malgrat tot aquest gran cataclisme que ens estan anticipant que vindrà, no? Amb el preu del gas o així, també és veritat que la Unió Europea està fent esforços per contenir aquest augment, però el que sí que ara crida molt l'atenció a les últimes publicacions de l'IPC és l'augment del preu de l'alimentació. L'alimentació té un pes molt gran als pressupostos familiars, ara mateix la inflació interanual de productes d'alimentació està en el 15% a Espanya, que és un percentatge molt alt, està per sobre de la inflació mitjana, que és del 9%. O sigui que ara mateix estem a la fase en la qual l'alimentació s'està expressant a través de la inflació.
Uh-huh. Eduard, els imprevistos imagino que deuen ser el malson per l'economia domèstica, no?
Els imprevistos sempre són el malson per l'economia domèstica, precisament perquè no sabem quan arribaran, no? O sigui, no hi ha un avís previ que ens digui aquesta nevera d'aquí 2 setmanes se t'espatllarà i n'hauràs de comprar una de nova perquè sense nevera no es pot viure, no? O a la teva filla, doncs, li hauràs de posar ortodòncia i aquest tractament, doncs, no està cobert per la Seguretat Social i et costarà 1.500 o 2.000 euros. Tot això són imprevistos, no? Per no parlar d'imprevistos ja més grans com podria ser perdre la feina. No només no estem preparats per això, sinó que tampoc no estem acostumats a planificar per poder estar millor preparats, no? I això passa molt pel que algun cop crec que ja he comentat amb tu, no? Del fons d'emergència,
sí.
No? De tenir aquesta capacitat de reunir una quantitat que ens permeti fer front a imprevistos, a caigudes d'ingressos, etc. Llavors, clar, això sí que és un problema bastant permanent, no?, que tenim, que és que quan arriba una despesa imprevista ens costa molt poder-la afrontar i no sabem moltes vegades com pagar-la.
Sí, perquè per molt estès que estigui l'ús de targeta de crèdit i de dèbit, la solució més habitual d'afrontar aquestes despeses, les inesperades, és recórrer a vegades a préstecs del banc habitual, o entitats financeres o demanar algú de la família, no?
Sí, això en molts casos és així, però clar, quan estem parlant, que és la primera part de la conversa que estem tenint, no?, que estem corroborant que les famílies van molt tensionades econòmicament. Quan tens tanta tensió econòmica i no tens marge de maniobra i no estàs estalviant, simplement perquè no pots, no per irresponsabilitat, sinó perquè no pots estalviar més, a la que hi ha una despesa imprevista i no tens aquest racó, aquest estalvi, i és una despesa que l'has de fer sí o sí, l'endeutament és un recurs. No és, òbviament, el millor recurs, perquè jo crec que endeutar-nos doncs, ja per arribar a final de mes o per fer front a aquest tipus de despeses no és res desitjable, però a vegades és l'única manera. Si jo necessito aquesta nevera i no tinc els 500 o 600 euros que em costarà la nevera, no els tinc en el compte del banc, me'n vaig a la botiga i escolto els cants de sirena de finançament a 12 mesos, a 24 mesos, etcètera, no? I m'ho faig venir bé i acabo acceptant.
Sempre s'ha dit, no?, que el pobre paga sempre el doble que qualsevol altra persona, o el triple.
Sí, això és així, és així. És així perquè hi ha aquí és molt bé, no? O sigui, quan ara mateix, així com a la crisi del 2008, el problema d'endeutament va ser relacionat amb la compra de vivendes i també va afectar a les persones de menys recursos, amb tots els desnonaments, etc., perquè no van poder seguir pagant les quotes de les hipoteques. Ara mateix el que estem observant és que ha pujat molt l'endeutament per préstecs personals i préstecs de consum i, bàsicament, qui, lògicament també, qui està contractant aquests crèdits són persones que tenen dificultats per arribar a final de mes. Si no, no haurien d'endeutar-se, no?, per fer aquestes compres.
Efectivament.
Per tant, sí, quan tens dificultats, clar, després, de tant en tant es publiquen estadístiques, com una que va publicar fa poc l'Institut Nacional d'Estadística, que deia que la taxa d'estalvi mitjana a Espanya ara mateix està en el 16% de la renda disponible. De les llars espanyoles, clar, sembla, ostres, les llars espanyoles estan estalviant un 16%, home. Això ja saps que en l'estalvi hi ha la mateixa desigualtat que hi ha en els ingressos. Per tant, això són mitjanes. Que quan hi ha un 16%, una taxa d'estalvi al 16%, no vol dir que tothom estigui estalviant el 16%. Hi ha una gran desigualtat en el nivell d'estalvi de les famílies.
Certament. A mi em fa molta tristor, em fa molta pena la quantitat de gent que ha de recórrer a demanar un crèdit o, no sé, a gent a tercers perquè els hi prestin aquests diners. I a vegades la rapidesa en què necessitem els diners per pagar fa que signem coses de les quals després ens empenedim, no?, perquè no ens dona temps ni a llegir la lletra petita, no?, per pagar el lloguer o la lletra del pis. Pensem que fent allò fem una bona cosa i possiblement no és així.
És així, no? A vegades la necessitat o les ganes fan que només vulguem que surti bé, no? Llavors, tu m'ofereixes els diners? Sí, doncs vinga, endavant. Igualment, encara que estiguem en situacions desesperades, que tinguem pressa, que tinguem una necessitat molt gran, sempre hem d'aprendre, com a persones consumidores, sempre hem d'agafar l'hàbit de llegir-nos la lletra petita, encara que ens faci pal, que no ens agradi, que ens diguem a nosaltres mateixos que jo no en sé de finances, jo no en sé d'això, ens ho anem repetint i repetint i al final arriba un moment que ens estem invalidant. Llavors, hem de sortir d'aquesta dialèctica perquè ens estem autosabotejant, si fem això.
Com dèiem abans, allò de nadie da duros a cuatro pesetas.
Clar, exacte. O sigui, nosaltres hem d'agafar una actitud molt més proactiva amb els diners, perquè els nostres diners els hem de gestionar nosaltres, ningú més. Llavors, al final, agafem una posició totalment passiva, i és que jo d'això no en sé, jo tal, que al final són excuses o explicacions que tenen una base, Però jo recomano molt a les persones que abans de prendre qualsevol tipus de decisió econòmica, i l'endeutament és una de les que estic pensant especialment en l'endeutament, hem de fer l'esforç d'informar-nos, de saber què estem contractant, quan ens costarà, endeutar-nos, no? Quines quotes haurem de pagar cada mes, quin és el cost que tindrà finalment aquest producte que estem comprant a crèdit, no? Perquè el preu moltes vegades canvia, s'està encarint, no? El que passa és que es fragmenta entre 24 trossets i sembla que estiguem pagant una quantitat que és assumible, no? Però en termes reals ens està costant més, allò.
Està claríssim. Bueno, avui hem volgut posar-nos en contacte, com sempre, amb l'Eduard Conti, que és expert en finances personals, economista. Aviam si acaba aquest 2022, si el 2023 podem remuntar econòmicament parlant, però la cosa pinta complicada. Haurem de demanar-li moltes coses als Reis d'Orients aquest any, Eduard.
I tant. Sí, sí. A més, hem d'assumir que estem en una muntanya russa, que ve de lluny, però que es va començar a agafar una velocitat endimoniada al març del 2020, perquè estan passant moltes coses, i hem d'aprendre a navegar, no? A estar dintre d'aquesta muntanya russa, perquè realment és un repte.
Esperem no caure. Eduard, gràcies com sempre, un plaer.
Un plaer. Gràcies. Adéu.